Molt bona tarda, són les dues. L'onada de calor remet, però deixa diverses incidències a Sabadell.
Notícies migdia, amb Helena Molist.
Des de fa una setmana, les temperatures de més de 30 graus s'han repetit tant de dia com de nit a la ciutat. Una situació que tots hem patit i que hem pal·liat a través de piscines, ventiladors i aires acondicionats, aquells que els tenim. L'altra cara de la moneda, però, han sigut les persones sense llar, que són un dels col·lectius que més ha patit les conseqüències de les altes temperatures d'aquests dies. La unitat d'emergències socials de la Creu Roja ha atès una trentena de persones en només una setmana. Aitana Romero, referent de Sense Llarisme de l'ONG, explica com funcionen aquestes sortides que fan.
Nosaltres hem reforçat la nostra presència al carrer amb l'objectiu de poder intervenir amb aquelles persones que es troben en situació de risc. Hem fet fins a 3 sortides per atendre el col·lectiu sense llar, ja que són les persones que més pateixen aquestes altes temperatures.
Aquest és un dels temes que tractarem avui al Notícies Migdia, però també parlarem de mobilitat i de ciutat, i és que aquest cap de setmana ja hi ha diverses vies de la ciutat que quedaran tallades a causa del pas de la Vuelta a Espanya per Sabadell. Repassarem quines són. I en esports, poc més de 48 hores pel debut del Centre d'Esports a la Lliga contra el Real Unión de Irún. Miqui Lladó ha parlat aquest migdia a l'habitual roda de premsa prèvia al partit dels divendres, on ha assegurat, diu, que estan preparadíssims per aquest inici de Lliga. Tot plegat ho repassarem en la pròxima mitja hora amb la Beatriz Aguilar al control tècnic.
Notícies migdia. La informació en 15 minuts. Els serveis.
Potser estem parlant de l'últim divendres d'agost que tothom està de vacances i, per tant, no hi ha ningú a les carreteres. Un cop més, zero novetats. Gaudiu, que segurament és l'últim divendres així. Això sí, la TUS, recordem, té els horaris també una mica alterats per aquest estiu, però no patiu, que demà torna una mica tota la normalitat.
La notícia del dia.
Us ho dèiem en titulars, la quarta onada de calor d'aquest estiu enceta la seva recta final. Segons les previsions meteorològiques, en les pròximes hores les temperatures començaran a moderar-se després d'una setmana sencera, amb màximes de fins a 38 graus a Sabadell i mínimes superiors als 25. Un dels col·lectius que més ha patit aquesta situació ha estat els del Sense Llar, que ha rebut l'atenció de la Unitat d'Emergències Socials de la Creu Roja. Carey Madrid, molt bona tarda.
Bona tarda. L'ONG ha realitzat 4 sortides durant l'episodi d'altes temperatures per minimitzar-ne l'efecte entre les persones que viuen al carrer o en infrahabitatges. La referent de Sense Llarisme de la Creu Roja, Aitana Romero, ha apuntat en què han consistit les intervencions.
La nostra intervenció ha estat fer entrega d'aigua freda, beguda isotònica i suc, amb l'objectiu de que aquestes persones estiguessin hidratades. Hem atès a unes 30 persones diferents en cada sortida i aquestes sortides ens ha permès donar continuïtat al seguiment de la persona atesa i poder constatar que es trobaven bé.
Però no només el col·lectiu de Sense Llar pateix les altes temperatures. Els consultats per aquesta emissora comentaven com estan portant l'enèsim episodi de calor extrema.
Pues molt malament, molt malament. No es pot treballar, estem treballant i no es pot treballar. Hem d'anar aquí a refrescar-nos... Sí, sí, és un horror. Dormim i tot amb l'aire condicionat. Sí. Realment dur de portar.
Bueno, força malament. I ara que... Menys mal que acabo de treballar i estic de vacances, però força malament, la veritat. Es passa malament.
Jo, mira, amb el bany de tota l'estona. Cap amunt i cap a baix.
Horrible, per dormir, horrible.
Fatal, perquè jo vinc de Cantàbria, que fa més fresqueta. Sí, aquí és horrible.
Ui, molt mal.
Malgrat això, el Servei d'Urgències del Taulí no ha registrat casos de cops de calor. Des dels centres d'atenció primària, per la seva banda, han assegurat aquesta emissora no tenir dades sobre les atencions realitzades.
Doncs per saber què ens esperen les pròximes hores d'aquesta calor que sembla que ja comença a baixar, parlem amb la nostra meteoròloga de confiança, l'Ariana Coromines. Molt bon dia, Ariana.
Bon dia. Després d'un matí de divendres que s'ha llevat amb alguns núvols baixos al Camp de Tarragona i a tocar del sud de la regió metropolitana de Barcelona, a hores d'ara l'ambient és serè i radiant a tot el país, amb una tarda que encara serà calorosa, però menys que ahir dijous i anirà quedant una mica més enterbolida per unes pinzellades de núvols alts i prims, sobretot a ponent. Algun núvol baix al final del dia també es tornarà a formar al Baix Camp i al Tarragonès, amb la possibilitat que alguna tempesta puntual descarregui a l'Alt Ripollès, al nord d'Osona i a la Garrotxa. També al tard o ja entrada la matinada es petegarà entre el Segrià i la Noguera i també podrà acabar arribant alguna gotellada al Solsonès i al Berguedà, que seran tempestes més aviat desfetes que viatjaran de l'Aragó i també podran anar acompanyades d'algunes ventades. En vista el cap de setmana, sobretot la nit i matinada de diumenge, serà quan rebrem el plat fort de xàfecs i tempestes amb una refrescada, de fet, sobretot la segona part del cap de setmana, que deixarà temperatures més aviat de tardor i nits més fresques. Us mantindrem informats.
Notícies migdia. 15 minuts d'informació.
Deixem la calor de banda. Quan falta una setmana per la festa major, nosaltres us podem seguir explicant com funcionarà tot plegat enguany. Avui posem el focus a les accions que l'Ajuntament ha pres per prevenir i actuar davant les agressions masclistes i LGTBI-fòbiques. Júlia Ramon, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Helena. Com cada any, el consistori ha apostat fermament per tal d'evitar aquestes situacions i ho fa amb un desplegament de punts liles als principals espais de la Festa Major. Durant els 4 dies de la celebració, a l'Eix Macià, on hi haurà l'escenari gran dels concerts, hi haurà un punt lila i també enguany s'aposta per primera vegada per 5 equips de parelles educadores itinerants, que tindran per objectiu, a part de prevenir, establir un vincle especial amb el públic jove. Per altra banda, el divendres, durant el despertar de la Festa Major, també hi haurà un punt lila a la plaça Sant Roc.
Això pel que fa als punts liles, parlem ara del transport públic, que també forma part d'aquest dispositiu.
Exacte, com cada any, la TUS i els taxis de Sabadell se sumen a aquesta campanya. Pel que fa als autobusos, es torna a posar el servei de parada intermèdia, és a dir, que si una persona no se sent segura i li va millor baixar en un punt entremig del recorregut, ho podrà demanar al conductor. El taxis, per la seva banda, recolliran a les persones que se sentin en perill o en situació de vulnerabilitat.
I ara parlem de mobilitat, perquè la Vuelta Ciclista a Espanya arriba aquest diumenge a Sabadell. A banda de donar l'oportunitat de veure en directe els principals ciclistes del moment, comportarà, atenció, també afectacions a la mobilitat, a les mateixes vies de pas. Pau Durà, molt bona tarda.
Bona tarda, Helena. El tall de trànsit està previst des de 45 minuts abans. Al migdia passarà la caravana publicitària, la qual farà una aturada a l'avinguda de Francesc Macià, davant del llarg del Parc Catalunya, i reprendrà la marxa minuts abans de l'arribada dels ciclistes, que està prevista entre 5 minuts abans d'un quart de 3 i un quart de 3. Entraran per la carretera C-155 i travessaran el pont de la Salut. Després faran el carrer de Vilarrúbies, la Ronda Zamenhof, plaça Catalunya i Eix Macià fins a l'avinguda Concòrdia, per enfilar després la de Mata de Pere. I d'allà anar cap al Coll d'Estanalles. Sabadell forma part de la segona etapa de la Vuelta, que sortirà de Mataró i acabarà a Barcelona després de 182 quilòmetres.
A banda de la cursa ciclista, també hi ha novetats en el servei d'autobusos urbans.
Sí, a partir de demà dissabte, 26 d'agost, totes les línies de la TUS recuperaran el servei habitual que presten durant el curs. L'excepció seran les línies 14 i 80.
Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El Centre d'Esports Sabadell estrena la Lliga aquest diumenge a Irun. Pau Vitori, molt bona tarda.
Bona tarda, Helena.
Després d'una pretemporada amb dues victòries, tres empats i dues derrotes, arriba l'hora de la veritat per a l'equip d'en Miqui Lladó al camp del Real Unión.
Un escenari a l'Estadi Ungal de mal record per la polèmica eliminació del play-off del 2009, però on el curs passat el Sabadell es va imposar amb un solitari gol de Cristian Herrera a la segona meitat. Aquest cop el conjunt arlequinat viatja amb tres absències per lesió: Raúl Baena, Guillem Naranjo i Jaume Pinyol. Sí que hi serà el central Antonio Sánchez, però la seva participació està pràcticament descartada, ja que tot just ha començat a entrenar aquesta setmana. En roda de premsa, Lladó ha manifestat allò que vol veure en els seus futbolistes en aquest inici de Lliga.
Que es vegi un equip sòlid al darrere, que es vegi un equip que en pilota la tingui per atacar l'àrea rival, que es vegi un equip que ja sigui competitiu, que entenguem bé els moments del partit. Al final no és una presentació, no? És la jornada 1, els punts valen el mateix que la jornada 33 i hem de canviar el xip, perquè el xip ja el tenen, però ara sí que ens hem de posar el xip de competició, perquè això comença de veritat.
El xiulet inicial de la temporada tindrà lloc aquest diumenge a 8:45 del vespre a l'Estadi Ungal d'Irun, des de mitja hora abans al Sabadell en joc de Ràdio Sabadell.
Al cap de setmana tot això també ens deixa els amistosos del filial del Sabadell demà a les 7 al camp del Mollerussa i del juvenil a diumenge a les 5 a Vic. I en ciclisme, David de la Cruz comença demà la seva 10a participació a la Vuelta a Espanya.
Una de les seves proves favorites, on ha estat 7è a la general en fins a 3 ocasions, serà el retorn a la competició del ciclista d'Espronceda després de la caiguda a la 12a etapa del Tour de França. El de l'Astana admet que afronta la cita amb il·lusió pel fet que aquesta segona etapa passi per Sabadell.
Me motiva muchísimo la Vuelta a España este año porque la segunda etapa pasa por Sabadell. Como ya acabó la Vuelta a Cataluña también este año, sí, en Sabadell, que también pues, bueno, fue algo espectacular. Por tanto, pues esas cosas siempre te dan, bueno, un poquito más de ánimo o motivación o como quieras llamarlo, para llegar ahí en el mejor estado de forma, ¿eh? Que al final van a estar ahí los míos viéndome y no quiero que me vean allí en un mal estado, quiero llegar ahí al 120%.
L'estrena de demà serà una contrarrellotge per equips pels carrers de Barcelona. L'endemà, recordem, com ara dèiem, la Vuelta passarà per Sabadell en el transcurs de la segona etapa entre Mataró i Barcelona.
I un últim apunt de ciclisme, perquè Marta Romance ha iniciat la seva participació al Giro de la Toscana.
La del Born to Win va acabar a la posició 119 en el pròleg d'ahir, de tan sols 2 quilòmetres a 24 segons de la guanyadora, l'alemanya Brause. Avui, segona etapa entre Quarata i Servale Pistoiese, amb una última rampa d'un quilòmetre.
Merci, Pau.
Adéu.
Cultura.
I si no teniu plans per aquest cap de setmana, tranquils, que nosaltres us en portem. Una exposició feminista pren com a referent la sabadellenca Maica García, considerada una de les millors waterpolistes del món. Sota el lema "Jugo com una nena", la mostra vol posar en valor l'esport femení i eliminar la connotació negativa d'aquesta frase.
Amb el cas Rubiales com a teló de fons, l'exposició es podrà visitar fins el 25 de setembre, és a dir, fins aquí un mes exacte, al Palau Robert. Maica García és una de les protagonistes de la mostra i, malgrat el seu talent dins l'aigua, reconeix haver patit aquesta expressió des del vessant masclista.
Crec que jo i un gran percentatge de nenes i de nens, inclús, que ens hem trobat amb aquesta expressió, no? I és molt bonic, que és molt bonic que hi hagi ara, doncs això, un canvi de mentalitat i bueno, i veure com algo positiu i que no sigui igualitari, o sigui, que sigui algo igualitari per tothom i que no es vegi malament.
Jugo com una nena combina la divulgació amb la conscienciació feminista, està comissariada per la periodista esportiva Laia Tudel i, a banda de la capitana de l'Astralpool, altres ambaixadores de la mostra són la futbolista Alexia Putellas o la jugadora de bàsquet Laia Palau. En aquest sentit, García creu que, a banda de valorar més l'esport femení, caldria també visibilitzar més les disciplines que queden en segona línia.
Tenim un esport rei, que és el futbol, no, en aquest país, i és com funciona, igual que altres països tenen altres esports reis, doncs aquí es fa molta aposta per aquest esport i bueno, crec que al final repartir tot això doncs és algo també de la societat, és una miqueta canviar cultura esportiva, no sé, perquè al final tenim un país, no, on tenim moltíssims esports que són molt bons a nivell mundial.
Tot plegat amb la no dimissió de Rubiales al davant per la seva actitud masclista a l'hora de fer un petó forçat a una jugadora després de guanyar el Mundial. Jugo com una nena es podrà veure fins aquí a un mes exacte, el 25 de setembre, al Palau Robert, i estarà adreçat a una franja d'edat d'entre 6 i 14 anys.
Merci, Julià.
A tu.
I seguim parlant de plans pel cap de setmana, perquè un divendres més us portem un reportatge on podeu descobrir dues joies amagades del Vallès Occidental.
Les 10 propostes indispensables per descobrir el Vallès Occidental. Capítol 5. Descobrir la comarca a través dels seus productes locals i de dos museus ben destacats. El Museu Internacional dels Titelles de Catalunya i el Museu del Treball i la Indústria Viva.
Sabíeu que aquests dos museus es troben a Palau-Solità i Plegamans i a Santa Perpètua de Mogoda? Per poder-los conèixer millor, la tècnica en turisme del Consell Comarcal, Cristina Torella, ens en dona més detalls.
A continuació, us presentem dues novetats d'allò més interessants: el Museu Internacional de les Titelles de Catalunya i el Museu del Treball i la Indústria Viva. Sabíeu que la Masia Can Falguera, a Palau-Solità i Plegamans, acull el Museu Internacional de les Titelles de Catalunya? El MIT impulsa i organitza diferents activitats inclusives relacionades amb les arts escèniques, plàstiques, l'educació, la literatura i el patrimoni. A més, durant tot l'any organitzen visites guiades a les seves instal·lacions. Per altra banda, a Santa Perpètua de Mogoda hi trobem el Museu del Treball i la Indústria Viva. El treball i les dones, el procés de transformació de poble agrari a industrial, l'evolució del treball i el seu impacte són alguns dels grans temes que presenta el museu, que té com a seu principal el vapor. L'equipament es va obrir a la ciutadania després de la rehabilitació arquitectònica de la nau gran i dels edificis annexos del Vapor Aranyó. L'única fàbrica tèxtil conservada i ubicada al centre del municipi que va donar lloc a la industrialització inicial a Santa Perpètua. Consulteu les seves agendes i gaudiu de les activitats i visites guiades que ofereixen.
La Masia Can Falguera, a Palau Solità i Plegamans, acull el Museu Internacional de Titelles de Catalunya, mentre que a Santa Perpètua de Mogoda hi trobem el Museu del Treball i la Indústria Viva.
Visita els productors locals.
Els productors i elaboradors de la comarca obren les seves portes per viure una experiència única. La Cristina Torell ens descobreix què ofereixen els productors locals.
Horta, vi, oli, formatge, ous... Vine a descobrir tot el que t'ofereix la Terra del Vallès. Els productors i elaboradors de la comarca t'obren les portes perquè puguis tastar, olorar, viure i veure d'on surten els productes que mengem. Una experiència única per compartir amb família i amics. Troba tots els productors i elaboradors visitables al catàleg en la Terra del Vallès a la web de Viu al Vallès. A més, el cap de setmana del 30 de setembre i 1 d'octubre tindrà lloc una nova edició de Benvingut a Pagès la Festa, la gran cita de la pagesia catalana. Per a més informació i per veure totes les seves activitats que es duran a terme, entreu a benvingutapagès.cat.
En el web viualvallès.cat podreu trobar tota la informació relacionada amb els productors locals i les activitats que realitzen.
Doncs posem el punt final a aquesta sèrie de capítols on hem pogut conèixer les 10 propostes indispensables per descobrir el Vallès Occidental, una comarca que ha demostrat tenir molt a oferir tant als seus habitants com als seus visitants.
Doncs aquí teniu aquesta proposta de la mà del Pere Gallifa i la Mireia Julià, a qui enviem molts records. Fins aquí notícies migdia d'avui. Nosaltres ara mateix pleguem, anem a celebrar de fet l'aniversari del Roger Benet. Dit això, tornem a les 4 de la tarda amb més informació, però sempre podeu seguir informats a radiosabadell.fm i a les nostres xarxes socials. Que vagi molt bé, fins després.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.